serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que Joan Laporta ha parlat per primera vegada després que la UEFA donés divendres. Segurament la millor notícia per al Barça en aquest final de temporada, ni fitxatges, ni jugadors descartats, ni res. El Barça jugarà a la Champions, és una gran notícia, i avui Joan Laporta ho ha celebrat a Castella-La Manxa, a Daimiel, en una trobada amb penyistes. També ha reconegut que Deco i el Barça estan treballant per incorporar Arda Güler, aquest jove turc que diuen que també vol al Madrid. Parlarem d'Arda Güler avui al Club de la Mitjanit i també donarem detalls, alguns importants, sobre la posició que sí o sí vol reforçar Xavi, la posició del mig centre. De fet, obrirem el programa amb això perquè el Roger Arbusà té bona informació. Avui el Tour de França ha continuat rodant per carreteres basques, segona etapa entre Vitoria-Gasteiz i Donosti, victòria per al francès del Cofidis Víctor Lafay. Pogacar ha acabat tercer i ha picat 4 segons més de bonificació. Ja en té 11 sobre Vingegaard, que sembla el seu gran rival per guanyar aquest Tour. Està fort Pogacar en aquest inici de Tour. El líder és un company seu d'equip, Adam Yates. Serem al Tour amb l'Isaac Vilalta, que ja ens espera. I amb l'Ernest Macià actualitzarem el mercat del Barça de bàsquet, que ja sabeu que la temporada vinent entrenarà el Roger Grimau. Zach Lidey, 4 del Partizan que volia el Barça, no vindrà al Palau. Ha renovat amb el Partizan, com va fer fa només uns dies Panter. I en bàsquet, fa només una estona, la selecció espanyola sub-19, amb uns quants catalans com el Rafa Villar i el Jordi Rodríguez i l'Isaac Nogués, ha guanyat el Mundial de la categoria sub-19 després d'imposar-se a França a la final. Estats Units ha perdut el partit pel tercer lloc contra Turquia. Havien perdut a la semifinal contra França i també han perdut el bronze els Estats Units contra Turquia. Espanya, campiona del món sub-19 de bàsquet. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 2 de juliol, penúltima de la temporada. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, Xavi, bona nit.
Uri, fa fresca, Rialp?
Una miqueta, però està bé, millor que Barcelona, la veritat.
L'Oriol Domènech, que és a Rialp, al Pirineu lleidatà aquests dies, perquè no només té energia per organitzar el Màsters d'Augusta dels exfutbolistes, que és el Puma Legends Trophy, que va tancar fa uns dies, també té força per organitzar el campus de Pep Guardiola, tot a lloc per allà dalt, eh?
Perfecte, ja hem passat la primera setmana, el primer torn, i ha anat tot bé.
El convidat que més ens interessa d'aquestes tres setmanes de campus ja ha passat per Rialp?
Arriba dimarts.
Arriba dimarts. Cuida'l bé, eh?
I tant, ho farem.
Ens la juguem tots.
Sí, sí.
A veure, la notícia del dia, una de les notícies del dia. Sònia, què t'ha semblat el new look d'Alexia Putellas?
Doncs em sembla que... Bé, si li aguanta pel Mundial, que no hi entenc, perquè el Mundial comença el 20 de juliol, doncs destacarà durant el Mundial.
Jordi, Costa, ets de vacances, estigues molt atent, demà al tot Costa. Jo cap a la una, a quarts de dues, ho lluitaré tot el que pugui, però tu estigues atent.
Per què?
Tu estigues atent amb el tot costa. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Digues?
Tema de perruqueria o...?
No vas malament, no vas malament.
Ai, mare.
Sergi, han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria, el Red Bull també domina quan juguen a casa.
Sí, se l'han dut Max Verstappen, Charles Leclerc ha estat segon, Checo Pérez tercer. Amb aquesta victòria, Verstappen encara és més líder del Mundial.
Demà comença Wimbledon.
Sí, el tercer gran slam de la temporada, amb el murcià Carlos Alcaraz com a número 1 del món, primer cap de sèrie, amb el vigent campió Novak Djokovic buscant el seu 8è títol a Londres, serà el cap de sèrie número 2, tots dos són els grans favorits. Demà, de moment, debuta Djokovic, ho farà contra l'argentí Cachín.
D'aquí unes hores, a Los Angeles, a Califòrnia, s'hi juga la final de la Copa del Món de Waterpolo.
A les 4 de la matinada la jugaran Espanya i Itàlia.
Aquests dies, a casa nostra, s'ha jugat la Golden Cat d'hoquei patins.
Catalunya no l'ha pogut guanyar, ha acabat tercera, després d'imposar-se a França per 7-4 avui. Portugal ha guanyat l'or, després de guanyar la final per 4-2 a Itàlia.
I tenim una medallista catalana en pentatló, la Laura Heredia.
23 anys, és de Santa Coloma de Serralló i ha guanyat la medalla de plata al pentatló modern als Jocs Europeus de Cracòvia. La catalana, Laura Heredia, ja tenia assegurat ja el bitllet per competir en els Jocs Olímpics de París del 2024 després d'accedir a la final.
És una de les esportistes preferides del David Clopés.
Ah, molt bé.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio i ja sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Macià, amb el Sergi Andreu, estem intentant localitzar algun dels catalans que fa només una estona ha guanyat el Mundial Sub-19 de bàsquet amb la selecció espanyola, han guanyat la final a França. I és notícia d'aquest diumenge 2 de juliol. I tenim novetats amb el mig centre, que ja sabeu que és la posició que el Barça, sobretot l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, i el seu cos tècnic volen reforçar. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Si no hi ha una gran novetat, Roger, i tenint en compte tots els condicionats d'aquest mercat i del Barça en aquest mercat, el migcentre escollit té nom i cognoms i és català.
Sí, i es diu Oriol Romeu, del Girona. És l'alternativa preferida. El Barça pràcticament descarta Brozovic. Se vam sentir a la porta aquesta setmana a l'11 i dins de les opcions low cost, diríem, de baix cost, doncs el nom que vol Xavi i el jugador que més el convenç és Oriol Romeu. Aquesta setmana la Laia Tudel ja ha explicat que Xavi l'ha trucat, és a dir, que ja hi ha hagut conversa entre Xavi i el jugador. No ens consta que hi hagi hagut converses entre els clubs, entre el Barça i el Girona. Ahir, de fet, no hi havia hagut encara cap conversa formal entre els dos clubs. Oriol Romeu té 2 anys més de contracte fins al 2025, té una clàusula d'entre 5 i 10 milions. La xifra no està del tot clara, però sí que és entre 5 i 10, i amb tot plegat, Xavi, aquí el Girona està molest. No està gens content amb com estan en tot plegat, gens contents amb el Barça, perquè ha sortit el nom d'Oriol Romeu quan és un jugador que té contracte amb el Girona, i gens contents també amb la manera de fer de Xavi, que ha parlat directament amb el jugador, amb Oriol Romeu, abans que el Barça ho fes amb el Girona.
O sigui, contracte fins al 2025, 5-10 milions de clàusula, no hem aconseguit fer una gran precisió, però sí que és veritat que és una clàusula que el Barça, tot i aquesta economia de guerra, podria assumir, perquè és una prioritat per reforçar la plantilla de cara a la temporada vinent. I el que comenta el Roger Bosà és que el càsting del migcentre cada cop mira més cap a Girona, cap a Ulldecona, que és el poble de l'Oriol Romeu, i que és l'escollit, Arbo?
Sí, és.
És un nom aquest, el d'Oriol Romeu, que fa dies que cueja. Us convenç, Uri, per exemple?
Jo crec que és un molt bon jugador. El dubte que tinc és si quan Xavi afronti partits importants de la Champions o de la Lliga serà la seva primera opció. Jo crec que amb l'economia de guerra del Barça actualment, jo crec que la clàusula està al voltant dels 8 milions. Jo no sé si el Barça està per pagar 8 milions per un jugador que no serà titular indiscutible. Si per Xavi ho ha de ser, llavors aquesta inversió jo crec que el Barça l'ha de fer. Els meus dubtes són aquests, si serà un jugador imprescindible per Xavi o si serà una segona opció pel mig del camp.
8 milions de clàusula ens aproxima l'Oriol Domènech. Creus que el Girona estaria disposat a negociar aquesta clàusula, aquesta xifra, Uri?
Jo crec que no, perquè al final és ridícul que el Barça estigui aquí retallant 1 o 2 milions amb un club com el Girona. Si diguessis, no, és que la clàusula és de 40 i l'acord passarà per 30 a 35, ho entendria, però que el Barça deixarà de pagar 8 i pagarà 5 o 6 amb un club, per un jugador que pel Girona és imprescindible. Jo crec que el Girona es mantindrà ferm amb aquesta clàusula, perquè no són gaire diners.
Ricard, a tu és un jugador que t'agrada, especialment Oriol Romeu, però et generes algun petit dubte la seva possible arribada al Barça?
Bé, és que jo crec que una mica el que deia l'Oriol, jo crec que Oriol Romeu no serà titular al Barça. Jo tinc la sensació que... Xavi pensa en les necessitats que té, no si val 8 milions o no per ser titular, o si això ho pot pagar el Barça per un titular. O sigui, la reflexió que feia l'Oriol l'hauria de fer un executiu del club que marqui la política esportiva. L'entrenador el que vol és un especialista en aquesta posició, i Oriol Romeu és un professional del migcentre, educat al Barça, com a migcentre únic, desenvolupat a Anglaterra, que ha arribat al Girona i ha demostrat que coneix perfectament l'ofici de la posició. Per mi, crec que a vegades havíem parlat al tot costa sobre les oportunitats del mercat i dèiem, no, si volem una corbata, una corbata. Doncs el Barça compra una corbata. Una altra cosa és si és una corbata per vestir amb la millor gala i si el dia que vagi al de casament es posarà aquesta corbata o no, que jo crec que no. Sobretot perquè estem parlant d'un jugador veterà que no pot assumir el ritme de competició del Barça. Una cosa és jugar al Girona i jugar cada setmana, i una altra és jugar al Barça cada 3 dies i ser un pilar fonamental. Jo crec que si arriba Oriol Romeu, i quan dic Oriol Romeu dic un mig centre low cost, tornarem a plantejar la primera opció que sigui de Jong Gundogan a l'arrel de la jugada com a prioritat, jo crec, i aleshores Oriol Romeu com un jugador que pot donar minuts de qualitat en aquesta posició, que no necessita adaptar-se a la idea perquè està absolutament somatitzada per ell, i per tant tot el que jugui ho farà perfectament, però jo no crec que sigui... Si arriba un jugador... Però dic Oriol Romeu o dic un de la llista de low cost?
Sí, ara, Parejo. Ara afegirem alguna cosa.
La prioritat és Oriol Romeu. Doncs Oriol Romeu difícilment, a mi em semblarà que serà titular del Barça 2023-2024 de manera indiscutible. Evidentment que tindrà partits com a titular, però pensant en els partits més importants, no?
Aquests mig centres, low cost, entre cometes, i amb tots els respecte que comentem, un dels altres perfils és Dani Parejo, que també convencia futbolísticament Xavi i el cos tècnic del Barça, però que diria, per una qüestió estètica, i aquí m'heu de llegir una miqueta entre línies, Parejo ha quedat per darrere d'Oriol Romeu. No el descartaria perquè... és el Barça, és aquest Barça, però ara per ara Dani Parejo té molt poques opcions de fitxar pel Barça. Bàsicament estaria gairebé descartat. Oriol Romeu està clarament per davant. Sònia, tu et convenceria més Oriol Romeu que Parejo, per exemple?
És que jo crec que ho parlàvem la setmana passada i coincideixo plenament tant en el que ha dit el Torquemada com el que ha dit l'Oriol Domènech. El Barça està buscant un migcentre titular perquè Xavi creu que De Jong i Gundogan són jugadors que li serveixen de mig centre per una emergència, però no els veu allà de manera habitual. Aleshores, si creiem, i jo en això coincideixo amb ells, que Oriol Romeu a priori no és un mig centre per venir a jugar de titular en els tres partits de Champions, és a dir, no és la teva corbata de diumenge, sinó efectivament una corbata per fent servir la metàfora del Torquemada per portar-la a diari. Aleshores, a mi em costa veure l'operació, perquè al cap i a la fi, si portaràs aquí un jugador que després utilitzaràs perquè hi ha molts partits durant la temporada, és una funció que potser te la pot fer Sergi Roberto, o que te l'hagués pogut fer si haguessis decidit apostar per Nico. Però si tu el que buscaves... És a dir, que crec que si no has pogut anar per l'opció A... no sé de què... És a dir, no li veig molt la funció d'anar a buscar Oriol Romeu, sincerament. Anar, sobretot perquè, a més, és això, deia l'Oriol, al Barça no li ve d'un milió o dos, doncs es veu que sí, tal com està l'economia a dia d'avui. Si et ve d'un o dos milions, doncs no facis una despesa en un jugador que després difícilment jugarà en els partits importants.
Costa, com ho veus tu, Oriol Romeu, per davant de Parejo, t'agrada més?
Jo no fitxaria cap dels dos. estic d'acord amb... M'agafo el símbol de la corbata que hem començat a jugar i jo puc entendre el neguit de Xavi en el sentit que Gundogan i De Jong poden fer de corbata, però jo crec que són molt millors fent de corbatí o de qualsevol altra peça de roba. El que passa és que l'altre dia, escoltant la porta a l'11, jo no sé si es referia exactament a aquesta operació, però va dir no podem arribar ni tan sols a Brozovic, que crec que econòmicament és una gamma bastant inferior al que haurien estat Zubimendi o Kimmich, i va dir, i en la situació actual es tracta de portar jugadors que millorin el que tenim. I amb tot el respecte que tinc per Oriol Romeu, que és molt, a mi em sembla que Oriol Romeu, com a corbata sí, però com a plantilla del Barça no millora el que té el Barça. És a dir, si ja fitxem un jugador i ja pensem que els dies grans no jugarà, jo crec que la cosa no està per anar fitxant fons d'armari.
El que passa que Oriol Romeu, si arriba al Barça, seria el millor mig centre de l'equip, sí, perquè no hi hauria un.
No, però no. Clar, no, és que, però malauradament però és que això no va així.
I al Barça hem tingut laterals drets, que eren laterals drets naturals, ja, i hem preferit reconvertir jugadors.
Sí, però el lateral dret és una posició molt important, la de mig centre és més important des del meu punt de vista.
Clar, però jo el que vull dir és que jo comprenc perfectament Xavi, perquè a mi també em toca molt els nassos que De Jong, que per fi li hem trobat el lloc, el rol, la llibertat, hagi d'acabar fent el que jo crec que no ha fet bé quan ho hem intentat. Però és que així i tot, prefereixo que sigui De Jong o Gundogan que Oriol Romeu. És el meu punt de vista i insisteixo que ho digui amb tot el respecte, perquè Oriol Romeu per mi ha fet un temporadot al Girona.
I tant.
Xavi, però per què Parejo està per darrere d'Oriol Romeu? Que és que m'he perdut
per una qüestió títol. Per una qüestió estètica.
Però estètica què vol
entendre?
Dir?
Per un factor tum, o sigui, per una barreja de factors, com l'edat, com la procedència, com...
Val. Vols dir que Oriol Romeu té més vincle amb el Barça i
jove,
més,
no?
És més pròxim.
Té dos o tres anys menys, ara...
Que són 32-35?
Crec que sí. Parejo, a més,
ha tingut algun episodi conflictiu, ara no sé si va ser València o Villarreal, d'una nit, però vaja, que tampoc...
Sí, és un jugador que té caràcter, no? Parejo, m'estic referint ara, que sí. No se les calla. Doncs això també sembla ser que té certa influència. Però vaja, és que com no convenç cap dels dos, doncs prefereixen un perfil una miqueta més jove i que no hagi passat per el
massatge. Parejo i Ferran, bueno, no sé si continuarà Ferran, ja. Però Parejo i Ferran tenen ferides pendents, no?
Sí. Escolta'm, Arbusà, has dit que a Girona no va caure gaire bé aquesta trucada a Xavi a Oriol Romeu.
Sí.
No va caure bé. El que passa és que Xavi tenia el telèfon d'Oriol Romeu perquè Oriol Romeu fa uns anys, quan jugava al Southampton, el va trucar a Xavi per demanar-li consell per rebaixar la quantitat de pèrdues de pilota al mig del camp, sobretot en els minuts finals de partit. Us recordeu que va explicar el mateix Oriol Romeu a la Sotana fa dos o tres anys?
No ho sabia jo.
No ho sabies, fet, no? No sona, fet, això? Ho he somiat?
És que
no.
Oriol Romeu té un llibre i diria que ho explica en aquest llibre.
Ah, en el llibre. Jo, d'on no recordo és a la Sotana, però segur que també ho explica el seu llibre, o els companys de la Sotana van llegir el llibre molt ben fet abans de fer-li l'entrevista i van treure el tema, però vaja, que la relació ve de lluny.
Sí,
a veure com acaba.
Jo crec que més que dolguts per la trucada de Xavi a Aurel Romeu, jo crec que estan dolguts per la no trucada del Girona oficialment, de club a club. Vull dir, es pot fer una trucada al Kieker, ser el Pere Guardiola, vull dir, que tenen molta gent coneguda i no pot estar a dir, escolta, que l'Oriol Romeu ens interessa molt, que sapigueu que el Xavi trucarà i que possiblement anirem a per ell, ja està.
Sí, jo estic d'acord amb l'Oriol i jo ho entenc així. També és veritat que el Barça ja triarà el moment de fer l'oferta quan estigui decidit, perquè si ha d'estar trucant i després no decidir-se, també estàs marejant una situació que no... Vull dir, que el comprador... pot fer la trucada quan vulgui, no? Vull dir que tampoc...
Sí, però al final, l'Oriol Romeu és un jugador molt important pel Girona, vull dir que si pot tenir temps per buscar un substitut, doncs millor que no... Si pot tenir temps, millor que
sí,
no té.
És veritat, però si el Barça té problemes de massa salarial, no pot fitxar, no pot presentar... Vull dir que la situació del Barça és tan extraordinària que jo entenc la posició del venedor, que li agradaria rebre la trucada aviat, però la posició del comprador és que és tan sui generis que, clar, entenc que, per, que el dia que truqui posarà els diners damunt la taula, no? Si és que... I jo també, com l'Oriol, crec que el Girona no baixarà, i fa bé de no baixar, perquè, com va explicar l'Oriol, l'Oriol Romeu és una peça capital, i escolta'm, doncs són 8 milions, doncs que el Barça... Si fa aquesta aposta, que la faci de manera completa.
Arbusà, no marxis del tot, perquè ens has de fer sentir Joan Laporta d'aquí una estona, que avui ha parat amb uns penyistes a Castella-La Manxa, però ara toca el Tour. Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
Com estàs, el Tour?
Bé, cansat, eh? Déu-n'hi-do.
Normal, home, has anat a treballar, però sí. De moment no fas les etapes amb bici, no? Les segueixes des de la sala de premsa.
Bé, des de la sala de premsa, però fixa't, la primera etapa, la sala de premsa està a més d'un quilòmetre de l'arribada. Clar, vas de la sala de premsa a l'arribada, vas voltant, a més carregat, amb molta calor, i jo crec que el que cansa més és tanta afició, tant públic, que no pots ni passar, has d'estar constantment posant colzes, empantant a la gent per poder passar, i al final això és esgotador, res sí. A veure amb ciclistes, però és dur, és dur.
Quin ambientàs, no?
Molt, molt.
L'esperaves a aquest nivell?
Mira, et diré una cosa. No oblidaré mai el que hem viscut aquests dies aquí. M'esperava molt ambient, però les sensacions, el que transmet, allò, moments de pell de gallina, ahir, per exemple, a la sortida, a la presentació, arribar a l'esplanada de Mamés i veure aquella gentada a la zona dels autobusos, com tothom crida als ciclistes. Ostres, ha estat molt, molt especial fins ara. M'esperava gent als ports, però és que el dia de Bilbao, que era sortida i arribada a Bilbao, tot el dia molta, molta, molta gent.
Pogacar, prou bé.
Sí, Pogacar va dir a la roda de premsa prèvia, el dijous, que tenia el canell, ell l'han operat del canell ara fa unes setmanes, que el tenia al 60%. Però llavors va acabar la frase un good legs. Va dir que tenia unes cames bé, que estava bé.
És que ha picat i... segons a Vingegaard sí. Els dos dies. I ja en té 11, saps? Així de sortides,
sí.
Ja en té 11. I s'ha mostrat i ha fet de Pogacar, que és atacar i atacar.
Exacte. Aquest era el dubte, eh? Si faria de Pogacar després de totes aquestes setmanes d'inactivitat, perquè al final ell fa 2 mesos que no competeix. A mi el Fletcher em deia, mira, jo penso que li anirà bé no haver competit perquè mentalment arribarà més fresc. Estem veient que físicament està 100%, veurem si això té durada al llarg de les 3 setmanes, però mentalment se'l veu el Pogacar de sempre. He vist imatges fins i tot de dins del seu autobús, el tio ballant, celebrant el lideratge del seu company de l'Adam Yates, i això és el millor que ens podia passar.
Adam Yates líder a 6 segons Pogacar, que té 11 de marge sobre Vingegaard, que sembla que serà el seu gran rival per a guanyar aquest Tour. Vingegaard va guanyar el Tour de l'any passat, el danès. Avui ha guanyat Víctor Lafay, un francès del Cofidis, segon Van Aert, tercer Pogacar, que estan totes les guerres. Demà que ens espera, hem tingut Bilbao, Donosti i demà
sí.
Què?
Bilbao, Vitoria Gasteiz, Donosti i aquest dilluns a Morevieta, Baiona. Bé, podria ser la primera oportunitat per als sprinters. El Tour de França ha fet una cosa que jo crec que és molt interessant, perquè els primers dies hi ha sempre molta tensió, però organitzar etapes com les que hem vist, que la tensió segueix sent, però menys eixample una mica la classificació general, eh? No és aquells pròlegs en què les diferències són molt poques, són mínimes, tampoc aquelles etapes que resolen en sprint, que fa que tothom vulgui estar al davant i això provoqui més caigudes, pràcticament, no n'hem vist. Però que demà podríem veure un final d'etapa a l'esprint, poques en aquesta edició del Tour. Jo crec que Pogacar aquí ja sí que començarà a descansar una miqueta.
El Bataclan està obert?
No ho sé.
No ho saps, segur?
No ho sé.
Ves a mirar-ho.
Ho sé segur perquè... No, perquè...
Està tancat, ja no existeix el Bataclan.
No dormo a Donosti, eh? Fem les 3-4 primeres nits a Bilbao, a Getxo, i sí que he passat el diumenge a Donosti, però ja de retorn cap a Getxo.
Volia demanar que donessis records. Però vaja, sí, ja per un altre dia. Escolta'm, tu te'n recordes d'aquell concert que vam veure plegats dels Manel a Donosti?
Home, i tant! Quina gran escapada, eh?
Bona. Allò sí que va ser una escapada i no les de Pogacar. Continua gaudint del Tour. Isaac, bona nit.
Una abraçada.
A veure, hi ha dues persones aquí que també van protagonitzar aquella escapada fa uns anys per veure els Manel a Donosti.
I un Baskonia Bilbao de bàsquet, també de l'Euroliga, no?
Amb Roger Grimau, jugador del Bilbao.
Hosti, jo vaig ser-hi també, oi?
Sí, sí. Partidàs, sí, va guanyar el Bilbao.
A mi Bataclan m'haguessis agafat absolutament en fora de joc.
Bataclan no vam anar-hi. No vam anar-hi al Bataclan.
D'acord, d'acord.
El Bataclan és la discoteca aquella que hi havia a la platja.
No és Bataplan.
Ah, Bataplan.
Bataclan és la de París de l'atemptada.
Sí, sí,
aquesta és en peix, sí.
No t'he volgut dir res.
La mare... Perdó. No sap molt greu la confusió, perquè no és un lloc com per fer broma. Bataplan és el de Donosti, que no sé si sabeu, si algú sap si existeix encara.
Doncs no.
Jo no sabia ni que existia.
20 anys.
Era la platja, la sorra, pràcticament. Platja de la Conxa. I el concert aquell dels Manel, que eren uns Manel primerencs, o segon disc. Ser 2010 així, oi, Uri i Ricard, que vam anar-hi?
Sí, sí, sí. I vam anar a aquest partit d'Eurolliga...
A Vitoria. Vam fer la ruta...
A Vitoria, exacte.
D'Euskadi. Sí que és obert, eh?
Segons Google, sí. Tanca aviat per això. Ara a les 12 ja tanquen, sí.
No arribem.
I fins dijous.
I el Vilalta és que està dormint a Getxo. No hi arriba, tampoc. Està en marxa el Tour. A l'estiu hi ha tres tipus de persones. Al mes de juliol, sobretot, les que miren les etapes del Tour i no fan la típica migdiada, o sigui, ulls ben oberts. Les que miren el Tour però acostumen a caure i fan migdiada. I les que treballem al juliol i ja no podem veure el Tour. A veure, de quin tipus sou, Uri?
Jo sóc de les que em miro les etapes dels altres Pirineus. Les que no tenen emoció no me les miro.
Sònia.
Mira, jo avui l'he vist una estona i t'haig d'admetre que no he vist el final. Per tant, dec ser de les segones, no?, que has dit. M'he dormit.
Costa.
Jo tota la vida havia estat dels que veia etapa amb possible adormimenta si era etapa plana i era sprint, però ara pertanyo a una quarta categoria que és fill menor d'un any.
Clar. Ricard, tu els nens et deixen veure el Tour?
Jo si puc me les miro, i he de dir que m'ha agradat molt aquest inici tan diferent de volta...
Nerviós, que li agradi al Vilalta, un inici
sí,
nerviós.
Sí, perquè clar, ens ha canviat el guió absolutament, s'està fent com la selecció molt aviat, l'etapa d'ahir va ser espectacular... I clar, acostumats a que tot va increixendo, primer el pròleg, les etapes planes, per arribar a les que diu l'Oriol, clar, això ens ha desmuntat. La veritat és que m'agrada que les grans rondes estiguin canviant una mica els paràmetres tradicionals, perquè com a mínim tens un punt de sorpresa, perquè si no, com diu l'Oriol, et pots programar massa fàcil. I també està bé que puguis haver de... reformular tradicions o costums.
Sergi, tu mira el Tour.
Ahir vaig veure la primera etapa.
Ja ho donaràs per fet.
I avui ja no l'he vist. No, home, tenim tres setmanes per endavant i en veuré moltes més.
Sí. Digues, Uri.
Jo ahir no vaig veure l'etapa perquè em va pillar el cotxe, però he de dir que extraordinària la narració i les explicacions del tot gira del Vilalta i del Soler.
És que és un crac.
Vaig disfrutar.
Són uns cracs. L'Isaac Vilalta, que està seguint el Tour aquests dies en Tour amb el pilot i ho farà durant tot aquest Tour que encara té per davant 3 setmanes. Marxem un moment a publicitat i després el que ha dit Laporta a Castella-La Manxa i Arda Güler, que és aquest jove turc que el Barça està intentant fitxar, i el Barça de bàsquet també té mogut el mercat.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Hola a tothom. A veure, Juliana, hem demanat als oients de l'Ixela que es manifestin.
Jo és que hi ha dies que penso que no ens escolta ningú. I llavors necessito una mica de feedback, saps?
Doncs escolta això.
Ei, sóc l'Arnau.
Hola, sóc la Cristina.
Em dic Carles.
Hola, em dic Marina.
Sóc en Cesc.
Us escolto des de Barcelona.
De l'Empordà.
De Mataró.
De Castellà del Vallès.
Des de Còrdoba, d'Andalusia.
Des de Lleida.
Castelló. Des de Manchester.
Monis! Bueno, ells ho són tot. Els estimo molt.
Cada nit a les 11, Ixela. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
Una abraçada.
Un petó, guapos. Un beset.
Petons.
Catalunya Ràdio també és podcast.
Catalunya Àudio. Àudio.
La Comarcal 947 és una carretera sonora que passa pels 947 municipis de Catalunya.
Cuida el medi ambient ja no és important, és urgent.
A catradio.cat o a la nostra app sentiràs tots els nostres continguts diaris i els espais exclusius només en podcast.
Aquest dijous, l'altra cara del futbol català, Marc Marvà. A més, Eloi Barrera ens proposa una ruta per la Catalunya rural del Comarcal 947. I Francesc Mauri posa el medi ambient en el punt de mira, el Meteo Mauri i el Green Meteo Mauri.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
34.743. 3, 4, 7, 4, 3. De la sèrie 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tocats, 2:15 de la nit, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, ara vindrà l'Àlex Dalmas, que ens ha d'ajudar a descobrir millor qui és i com és aquest Arda Güler, jove turc que el Barça té en la seva agenda, però abans, l'Arbusai és encara, eh?
Sí, sí, sóc aquí.
Estem buscant, Sergi, un dels catalans campions del món sub-19 de bàsquet que han guanyat la final fa una estona.
Han guanyat l'or a França, sí, sí.
A França, campions del món, que emulen la gesta que era els Navarro, Gasol i companyia de Lisboa l'any 99.
Comentats i liderats per un català que és Dani Miret.
Dani Miret.
És ajudant de Carles Duran a la penya i és el seleccionador d'aquesta sub-19 espanyola amb tres catalans, per cert, en aquesta selecció.
Que són el Rafa Villar, el Jordi Rodríguez i l'Isaac Nogués.
Exacte.
Rafa Villar del Barça, Jordi Rodríguez i Isaac Nogués de la penya i el Dani Miret, que és el seleccionador espanyol sub-19, ajudant
de Carles Duran,
de Carles Duran també al Joventut Badalona. Déu-n'hi-do, a veure si podem parlar amb algun d'aquests campions del món d'aquí a les 12, que és quan tancarem el Club de la Mitjanit. Arbu, ha parlat la porta d'Aimiel, Ciutat Real, que no és la ciutat, no és el poble d'Antoni d'Aimiel, que és de Valladolid, tot i que la seva família em sembla que ve d'allà. Doncs s'ha trobat amb uns penyistes que ha dit...
Doncs, d'entrada, celebro el fet de poder jugar a la Champions la pròxima temporada. Són declaracions que ha fet a la televisió autonòmica de Castella-La Manxa i són les primeres valoracions del president després de la decisió dels investigadors de la UEFA.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos aprobado por la Liga. Queremos más. No nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa y por eso estamos reforzando el equipo.
I en aquest pla per reforçar l'equip hi entra, Arbu, aquest jove i petit turc Arda Güler.
Sí, el nom de moda. Avui n'ha parlat també Laporta. Deco ha estat aquesta setmana a Turquia. Laporta ho va confirmar. De fet, a l'11 va reconèixer que estan treballant en aquest fitxatge, que recordem que seria per l'any que ve, pel 2024, i avui Daimiel ha reconfirmat l'interès per aquest migcampista del Fenerbahçe.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues, el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya. Lo quieren todos los clubes importantes de Europa. Y nosotros, pues bueno, sí que estamos hablando con el Fenerbahçe.
Arda Güler, necessito saber qui és i sobretot com juga Arda Güler. Arbu, gràcies, fins demà.
Adéu, bona nit.
Obrim el Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Del Mas, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, em pots ajudar qui és i sobretot com juga Arda Güler?
Ho intentarem, sí.
A veure, explica't.
Arda Güler és un futbolista de 18 anys, un jugador d'esquerrà, esquerrà pur, esquerrà tancat, i sobretot és un jugador de molt talent entre línies. És un jugador de... És una tipologia de mitja punta, d'aquells que queden poc, amb molt bon 1 contra 1, amb molt bona capacitat per retallar i trobar passada, i una especial habilitat per trobar aquesta última passada, aquesta passada filtrada. És un jugador de molt talent, és un jugador de molt talent, i d'aquells futbolistes que se te'n van ràpidament els ulls cap a ell. Per tant, no m'estranya que el Barça i altres clubs estiguin interessats en ell.
Sí, és tan bo com perquè el Barça s'hi fixi, negociï, enviï a Deco a Istanbul per negociar amb el Fenerbahçe, el Madrid també hi vagi al darrere, com informa avui Mundo Deportivo. Tu entens aquest desig per fitxar-lo de grans d'Europa?
Per mi és un jugador d'alt potencial, eh? És veritat que està jugant la Lliga Turca i allà tot és molt, molt més senzill, però té coses que se'l veu que és un jugador diferent. No és per perdre el cap, però sí un jugador per tenir interès i per... Depèn de quin cos i depèn si és a un preu raonable, jo entenc aquest interès, eh? Perquè és el futbol modern, diguéssim, que s'estan perdent els regatejadors i s'estan perdent els mitjapuntes, no? Per les organitzacions de sistemes, per diverses coses, perquè s'està perdent aquesta posició. Arda Güler és un mitja punta d'aquells de manual i que sí, que jo repeteixo, jo crec que si treu a un preu raonable és un jugador per al qual apostar, i ja sabem que les apostes tenen una part de risc, però és que aquest futbolista té alt potencial.
18 anys li permetria jugar a la seva edat a la selecció turca sub-19. Ara continuem amb Arda Güler, Àlex, però és que ens està escoltant el Dani Miret. Dani, bona nit!
Molt bona nit.
Enhorabona, noi.
Moltíssimes gràcies.
El Dani Miret és el seleccionador espanyol sub-19 de bàsquet que fa una estona, una horeta o així, s'ha proclamat campió del món.
Doncs sí, acabem de... Ara estem al bus, tornant del partit, i hem guanyat un partit molt especial.
Dani, tampoc se't veu molt content, evidentment, però no sé si una mica retingut, tampoc noto eufòric, o clar, si l'entrenador has d'aguantar una miqueta la compostura.
No, ara ja no. Ara és un tema de la tensió del partit, que de l'adrenalina, doncs tens com un baixón després de jugar aquest tipus de partits que t'exigeixen molt, i sembla que no estigui content, però... Ho estic
fort. Molt bé, molt bé. Ha guanyat França 73-69 a la final. Com ha anat el partit?
Doncs la veritat és que el partit ofensivament no l'hem dominat com altres dies. Veníem de guanyar tots els partits de diferències molt grans, de 40, de 30, de 80 punts, i avui ha sigut un partit que a la mitja part perdíem per un punt, que ens estava molt sent nosaltres, però que al final, per un tema d'esperit i per un tema de constància, doncs hem arribat a la pròrroga, i a la pròrroga jo crec que sí que allà hem estat millors.
Sou a l'autocar, sortint del pavelló on us heu proclamat campions del món. Què els has fet callar, que no celebra ningú?
No, mira, ara m'he quedat a l'autocar perquè no paren de celebrar-ho i dic, aprofito...
Però això fa ràdio, també. O sigui, tu apropa't a la festa. Sí, també ens agrada que ens portis l'ambient de la celebració.
Vale, doncs vaig cap allà.
A veure si t'entenem.
No sé si m'apropo molt, us agradarà.
Sí, home, sí, tu tira.
Si em voleu sentir...
Tu tira. Escolta'm, això abans he dit que emulava el que van aconseguir Navarro, Gasol, Pau Gasol, que no era titular, Felipe Reyes, Cabezas, Berni Rodríguez... L'any 99 a Lisboa. És el mateix?
No ho sé, allò va ser un boom pel bàsquet.
Sí,
no?
Però el campionat generació. És el mateix, vull dir? O sigui...
Sí, és el mateix. Abans, ara hi ha Mundial U17 i Mundial U19. Abans només hi havia un únic Mundial i es deia que era el Mundial Júnior. Ha canviat una miqueta, perquè ja fa 24 anys, però sí, podríem dir que és el mateix.
O sigui, i us esperàveu acabar campions del món?
És una cosa que és molt difícil d'esperar, perquè, si no ho dic malament, de les últimes 6 edicions, Estats Units n'havia guanyat 5. Nosaltres és veritat que venim aquí sent campions d'Europa, però és molt difícil, és un tipus de format que t'obliga a guanyar quatre eliminatòries. De fet, França teníem el grup, teníem un grup molt complicat, no podem dir que esperàvem guanyar-ho, però sí que és veritat, doncs, que teníem opcions de lluita per les medalles i que havíem d'anar, i sabíem que havíem d'anar a poc creixent durant el campionat per tenir possibilitats, no, de lluitar per aquesta il·lusió, perquè al final és el que és un objectiu impossible de plantejar des d'un inici, no depèn de tu, jugues contra equips molt bons, però al final, doncs, ens jugues els millors.
Estats Units porta jugadors d'institut o ja universitaris?
A Estats Units porta jugadors universitaris i no sé si hi ha algun jugador d'institut, de high school.
High school, jo, que deia, sí. Sí. I eren els favorits perquè van perdre contra França a les semifinals i avui han perdut pel tercer lloc, m'ha dit el Sergi Andreu, abans contra Turquia.
Sí,
sí, han perdut al tercer i quart lloc també. Jo crec que ells no esperaven que hi hagués altres equips que els poguessin guanyar. Des de l'inici, tot el seguiment que hem fet, ells estaven com molt sorpresos, no?, que hi hagués gent que sapigués competir-los. I al final, doncs, semblava que s'hi posarien, però no han fet la feina. I
vosaltres, el grup, no us els vau trobar, eh?
No. Thank you very much. No.
Qui t'ha felicitat, ara?
Doncs un jugador egipci.
Un jugador egipci. Molt bé. I que hem anat a la final, a veure la final, eh? I a l'entrega de medalles i tot això.
Sí, estaven tots els equips participants veient el partit. La veritat és que el pavelló aquí a Hongria, molt d'ambient, i ha ajudat que sigui un gran partit.
Molt bé.
També aquest ambient.
El Dani Miret és seleccionador espanyol sub-19, campió del món des d'aquesta nit, és ajudant del Carles Duran a la penya. Oi que sí, que no... No m'equivoco.
Exactament, ho dius bé.
I has tingut alguns altres jugadors catalans, com per exemple l'Isaac Nogués, de la Penya, el Jordi Rodríguez, també del Joventut Badalona, i el Rafa Villar del Barça, que és una miqueta la perla d'aquesta sub-19, o no és així? Sóc un ignorant.
Si m'ho preguntes ara, et diré que sí, perquè la veritat és que ha fet un partidàs. Tenim molts jugadors que tenen un gran potencial i destacar-los... Ells, hi ha molts jugadors molt bons que avui no han fet un bon partit, però que n'han fet d'altres. Com has dit tu, el Pau Gasol no va fer... No va ser,
és que era suplent, no?, l'any 99.
Del món. Sí, no sé si dir-te que era suplent, però no era un jugador sòlid en aquell moment. Amb la qual cosa, doncs, s'ha de relativitzar, no?, qui són els bons i qui no són els tan bons. Jo crec que s'ha de viure el present, s'ha de millorar, i... El que sí que et dic és que són bons nanos, que són jugadors que escolten, que són entrenables, i que això pot ajudar a que arribin al seu màxim, que és del que es tracta. Ja veurem on acabaran jugant. Això és difícil, poden passar moltes coses, i com dic, si sapiguéssim el futur, no estaríem on estem. Estaríem segurament a una illa paradisiaca, no?
Bueno, per tu és un paradís guanyar el Mundial. Escolta'm, tu ets de Badalona, Dani?
Jo soc de Badalona de tota la vida.
Com tots els que entreneu o jugueu a bàsquet. Això tampoc és cap exclusiva. Perquè ja el Jordi Fernández, que ara és seleccionador del Canadà, ajudant a Sacramento, i que diuen que potser serà el primer entrenador català a l'NBA i un dels primers europeus. Tu t'hi veus també allà o no? De moment, piano-piano, amb la selecció espanyola sub-19 i amb la penya.
Piano-piano... el Jordi Fernández té un currículum i una carrera i un talent increïbles, i com he dit amb els jugadors, el mateix amb el meu cas, si haguéssim hagut perdut d'un punt, no seria ni millor ni pitjor entrenador. Crec que s'ha de relativitzar. Crec que sí que puc dir, no? Doncs, s'ha de tenir ambició d'intentar, doncs, seguir aprenent i veure i arribar al teu màxim, no? Però s'ha d'anar pas a pas.
Quan torneu cap a casa?
Demà. Demà anem a Madrid. i demà, si no ho entès malament, tenim una recepció a Madrid. Sí, doncs... cap a casa demà passat.
Molt bé, molt bé. Ah, o sigui, dimarts a Badalona.
Exacte.
Com ho celebraràs? A la Donzella, a Calatina... On penses sopar dimarts a la nit?
Doncs ara mateix, no vull ser molt soso, però t'anava a dir que soparia a casa amb la meva família.
Ah,
molt
bé.
Que portem molt de temps que no els veiem i al final...
També els pots convidar, eh?
Al Miranàpoli. Sí,
al Miranàpoli, sí, sí. Home, al Miranàpoli ho hem fet tot costa aquest any. Sí. Dani, ens van tractar com autèntics marquesos de Badalona.
Doncs la veritat és que sí, eh? Que ara a Badalona cada cop hi ha més opcions per anar a sopar i es menja molt bé a Badalona. No
molt.
Sé si té la fama merescuda, però la veritat és que... Què t'he de dir, no?
El que té és un nou campió del món sub-19, que és el Dani Miret, que amb el Rafa Villar, amb el Jordi Rodríguez i amb l'Isaac Nogués han guanyat el Mundial a França aquesta nit a Hongria. Enhorabona i moltes gràcies per atendre'ns des del pavelló, l'autocar, els passadissos, amb els d'Egipte, amb els teus jugadors. Enhorabona i a gaudir-ho molt, Dani.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada. El Dani Miret, el seleccionador espanyol sub-19, campió del món des de fa, què, una hora i quart, o així, eren quarts d'onze.
Sí, dos quarts d'onze eren.
Molt bé. Àlex, t'hem espatllat al Futbol Club del Mas, però crec que valia la pena.
Home, per suposat, l'ocasió ho mereixia i més per un campió del món.
Estaves intentant explicar-nos qui és i com juga Arda Güler. Ens havies dit 18 anys, esquerra pur, tancat, talent entre línies, que trobes justificable que el persegueixin el Barça, el Madrid, grans clubs europeus. La posició més habitual ens l'havies descrit?
No encara. Ell és més... ell, òbviament, juga a perfil dret, és d'aquells jugadors que li agrada tirar la diagonal cap a dins. És més interior que fals extrem, perquè ens entenguem. És a dir, és un jugador que ve a rebre una miqueta més endarrere que aquests jugadors que reben a pic d'àrea. I a partir d'aquí li agrada molt conduir, li agrada buscar aquesta última passada, té recursos per netejar la zona amb un regat. És un jugador de talent i és un jugador sobretot molt creatiu, que improvisa molt ràpid.
Et recorda algun futbolista especialment?
Sí, a veure, salvant les distàncies i que m'entengui bé la gent, però a mi em recorda molt a David Silva i potser també alguna cosa de Canales.
David Silva i Canales són jugadors esquerrans per jugar entre línies. Potser Canales una mica més migcampista que David Silva, sí. Però Silva tampoc acaba de ser davanter. A Silva ens consta, Sònia, que a Xavi sempre és un jugador que li ha semblat molt i molt bo. Havien estat companys a la selecció espanyola, campions del món i de l'Eurocopa. Àlex, hi ha jugadors que a mi, sense haver vist jugar aquest noi, Arda Güler, però em diuen el nom de Yusuf Demir, que va ser al Barça, s'ha dit, austríac, també d'origen turc, o Emre Mor, que va jugar al Celta, a mi m'encantava en Remor, em sembla que venia del Dortmund, però que després no han acabat sent el que apuntaven. Amb aquest noi, aquest risc, potser és injust perquè, clar, tots tenen origen turc i el relaciono per això, però el tindria?
Home, sempre hi és. I a veure, ja saps que a mi Yusuf Demir també em va entrar pels ulls i després, poca cosa. Jo crec que és de bastant més nivell, o és de més nivell Arda Güler que aquests dos casos que has mencionat, no? Però amb qualsevol aposta hi ha una part de risc. En el moment actual on està el Barça, hem de pensar que el Barça només pot accedir a dos perfils de fitxatges. Un, que és el jugador experimentat i que ja arriba a la part final de la seva carrera, i l'altre, aquestes apostes, no? Jo crec que una aposta per Arda Güler, amb el nivell que jo li he vist, jo crec que un preu raonable és més que justificable.
Sabeu que el Barça també està treballant el fitxatge d'un altre jove, el davanter brasiler Vitor Roque. Àlex, a quin dels dos donaries prioritat, a Vitor Roque o a Arda Güler?
A Vitor Roque. Jo crec que necessita més un perfil així. També necessita el jugador aquest entre línies, però és que Vitor Roque, ja en vam parlar fa unes setmanes, em sembla un jugador molt interessant i cada vegada m'ho sembla més. Crec que el Barça, a la primera plantilla, no té aquest perfil de futbolista, però és que a baix tampoc. El veig molt necessari i jo aniria abans a per ell que no a per aquest a per Arda Güler.
Vitor Roque, tu, com a perfil, aquí en quin fa pensar?
Vitor Roque té una cosa molt important i és que és un jugador super vertical, és un jugador molt potent, vertical, que li falta un punt de finor, però que es passa tot el partit tirant desmarcades. Recordeu aquell el rol de Pedro amb el Barça de Guardiola, sobretot al principi, que anava amb moltes ruptures, que era molt pesat amb les desmarcades i que això li ajudava l'equip a rebre més entre línies, a tenir més espais per dins? Doncs Vitor Roque és un jugador que ho fa contínuament. Jo crec que Vitor Roque pot arribar a ser el Julián Álvarez particular del Barça, no? Aquest jugador que és alternativa, però també que és revulsiu, que t'obre espais, que pot jugar amb doble punta, que el pots ubicar a banda. Em sembla un jugador interessant, eh?
A l'inici del programa, Àlex, hem començat parlant de migcentres, d'Oriol Romeu, que ara sembla l'escollit. Et convenç més que Parejo? O sigui, tu et convenç, Oriol Romeu, com a migcentre, ni que sigui complement al Barça de Xavi?
Abans que Parejo, sí. Però ja sabeu, jo la setmana passada us vaig dir, no?, que tenint en compte que el Barça no pot accedir als jugadors, als pivots més top, diguéssim, per mi li fa falta més un perfil entre línies que no un Oriol Romeu, eh? Però entre les dues opcions que em demanes, sí, abans Oriol que Parejo.
Aquesta setmana, la primera setmana de juliol, és possible que el Barça faci oficial el fitxatge d'Íñigo Martínez, que ja sabeu que arribarà lliure de l'Atlètic Club per ser el central esquerrà del Barça 23-24. A mi, personalment, em sembla un fitxatge dubtós. Amb un sí o amb no? A tu, Àlex?
No.
No et sembla dubtós, eh? O sigui, ja et sembla bé que el fitxin.
Sí, no li canviarà la vida al Barça en aquesta temporada Íñigo Martínez, però si tenim en compte que és un canvi de peces i que canvies Marcos Alonso, que et passarà a banda, per Íñigo Martínez, a mi Íñigo em sembla superior a Marcos.
Ricard, a tu?
Si no, ve lliure, no?
Sí.
A mi m'agrada.
A tu t'agrada. Costa, Uri, Sònia?
A mi és un jugador que sempre m'ha agradat moltíssim. Entenc que ara una mica de baixada, però em sembla un bon fitxatge.
Al Costa no li agrada.
A mi simplement em sorprèn que amb la nòmina de centrals que tens n'incorporis una altra. D'acord, Marcos Alonso passa a lateral esquerre, però pots continuar utilitzant Marcos Alonso les dues posicions.
Sabeu que aquesta setmana estem celebrant a Catalunya Ràdio la Setmana de l'Orgull i que dimecres a nivell mundial es va celebrar el Dia de l'Orgull. I sabeu també que el Barça va fer una sèrie d'accions donant suport al moviment LGTBI i va patir alguna conseqüència sorprenent, rebutjable, negativa, com és perdre milers i milers de seguidors. Per exemple, el seu compte d'Instagram, 500.000 seguidors. El David Saura va ser responsable d'estratègia digital al Barça durant molts anys, va treballar al Departament de Comunicació del Barça 24 anys, ara fundat amb el Toni Ruiz, un altre històric del Departament de Comunicació del Barça, Sherpa Studios, que és una consultora en comunicació i en estratègia digital, i fa estona que ens espera. David Saura, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, m'ha semblat molt interessant l'anàlisi que has fet aquests dies del que ha passat amb el Barça i amb d'altres clubs després del suport del Barça i d'aquests altres clubs al Dia de l'Orgull i la conseqüent pèrdua de seguidors massiva. 500.000 seguidors, sí, en dos dies a Instagram en el cas del Barça.
Correcte, 440.000 i segueix, perquè avui estava mirant i encara avui em sembla que n'havia perdut 100.000 més, o sigui que és una qüestió que segueix creixent. I en aquest cas el que m'havia plantejat és si era una cosa exclusiva de Barça o si també passava a la resta de clubs, els altres clubs de la Lliga. I vaig comprovar això, que del 90%, com a conseqüència, l'endemà havien perdut seguidors, no? I és cert que, com deies, en el cas de Barça, doncs, el volum és gegantí, per tant l'impacte és més gran. A la resta de clubs de la Lliga, doncs, la proporció és més petita, però tots, excepte el cas de les Palmes, tenien aquest unfollow homòfob, podríem definir-ho, no? Com a conseqüència de la seva publicació.
Us havíeu trobat, quan treballaves al Barça, David, en situacions com aquesta en anys anteriors?
No, en casos concrets així, el tema de LGTBI, de la causa de LGTBI, era sempre, cada any, es repetia, era cíclic. És cert que després del Barça i altres clubs doncs, pateixen pèrdues de seguidors per coses puntuals, no? El vam veure amb el PSG, que el dia que va anunciar que Messi plegava o deixava el club, doncs, durant els tres dies posteriors van perdre 1,5 milió de seguidors. Per tant, hi ha causes vinculades a l'activitat pròpia dels clubs de futbol, com poden ser les altes, les baixes, o tan positiu, no? Com hem vist ara també amb l'Inter de Miami, amb l'arribada de Messi, doncs, duplicat i triplicat les xifres de seguidors.
No es tracta d'assenyalar a ningú, perquè a tot el planeta hi ha rucs, però se sap d'on venen? Teniu constància, els experts, sensacions sobre d'on ve el gran gruix de desertors, entre cometes, desertors digitals per aquesta causa?
Les dades només et donen, diguéssim, la pèrdua, però no especifiquen els països, els territoris. És cert que mirant els comentaris, des del cas del Barça, on els comentaris són de tot el món, seguint aquells comentaris doncs pots identificar on aquest tema de l'LGTBI és un tema que genera més tensions, més crisi, digue-li com vulguis, no?
El Barça en cap cas pot replantejar-se la seva posició ideològica per perdre uns quants milers, encara que siguin molts, de seguidors.
Correcte, és un tema, al final, per monitoritzar, per tenir present, per saber, diguéssim, quines conseqüències té, però al final és un tema de valors, no? El Barça, com a institució, es creu aquest moviment a tirar endavant sense que importi les conseqüències que pugui tenir. Les ha de saber, les ha de conèixer, però si es creu el moviment LGTBI, evidentment doncs, hi ha de donar suport a dies com aquest o amb les accions que consideri oportunes.
Això passa a la Lliga Espanyola amb aquests 10 casos que has analitzat i a d'altres lligues.
Correcte, sí, no és un fenomen pròpiament de la Lliga Espanyola. Jo, precisament, mirant també dades d'altres clubs, per exemple, a la Pride de Londres, doncs aficionats a l'Arsenal amb samarretes van estar en aquesta celebració, i l'Arsenal va fer un vídeo a Instagram mostrant aquests seguidors donant suport a aquesta causa, no? Doncs ahir ha perdut 28.000 seguidors. Per tant, no és un fet purament local, és un fet, diguéssim, global, i que els clubs de futbol, que cada cop més, això és cert, que és una tendència a l'alça, es mullen per aquestes causes, doncs pateixen, entre cometes, no? Perquè al final, mira, són una colla de rucs menys que tenen com a seguidors, però pateixen les conseqüències d'aquest posicionament.
Abans d'acomiadar el David Chaura, que va treballar al Barça 24 anys, va ser responsable de continguts digitals, et volia fer una reflexió, compartir una reflexió que va traslladar el Tot Costa divendres al Bernat Soler, a partir del tancament de Barça TV, que es va tancar divendres. Tu també ets molt pròxim al fenomen Barça TV, perquè el vas veure néixer. Venia a dir aquest tipus de canals, xarxes, sobretot, el Barça troba gent global, o sigui, clients. I a Barça TV, la gent que consumia en Barça TV eren més pròxims, consocis o aficionats.
Correcte. Mm-hmm.
Val la pena que clubs com el Barça aboquin tants esforços en el fet digital i en els canals digitals, però deixin una mica de banda més el contacte directe amb la seva gent més pròxima?
La primera, em sap molt greu el que ha passat amb Barça TV, que vaig treballar, me la sento meva i em sap molt greu el que ha passat. Des del punt de vista econòmic, el club no es pot permetre 12 milions d'euros per generar continguts per alimentar aquests canals digitals. Necessiten una generació de continguts constant, permanent, per crear la teva marca, per aquells atributs que tu vens de cada món, com en aquest cas pot ser la magia, les seccions, aquests atributs que et fan diferents, que aquesta eina, en aquest cas Barça TV, et genera aquests continguts, això necessitaràs. Un altre debat és si la televisió lineal, com entenem tots, que poses el comandament i veus la tele a casa teva, la TDT, té sentit o tendeix a morir o desaparèixer perquè els consums digitals, avui s'ho estan menjant tot i estan estripant, diguéssim, el mapa mental que tots tenim. Estic convençut que el Barça no es pot permetre no generar continguts per les necessitats que té. Que és imprescindible és que el Barça plantegi una estratègia de continguts en l'àmbit digital i per qui necessita de recursos. I aquí haurà de seguir fent seguiment dels jugadors, haurà de seguir fent seguiment de les seccions, evidentment, continguts del primer equip. I aquest engranatge és imprescindible.
Doncs estem molt d'acord, David. És el David Chaura, durant 24 anys membre del Departament de Comunicació del Barça, responsable de continguts digitals, i que ara amb el Toni Ruiz ha fundat Xerpa Studio, que és una consultora de comunicació i d'estratègia digital. Gràcies, David. Bona nit.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies, bona nit.
Suposo que a ningú li ha sabut greu que el Barça hagi perdut aquests 500.000 seguidors a Instagram, i a tots ens ha sabut molt greu que s'hagi tancat Barça TV. Minut i mig i les 12, Sergi, demà comença Wimbledon.
Sí, tothom espera una final. Djokovic, Alcaraz, demà debuta Djokovic, ho farà contra Kachin, dimarts debutarà contra Jeremy Chardy. A Carlos Alcaraz no hi serà Kyrgios, baixa d'última hora, ho acaba d'anunciar el finalista de l'any passat.
Exactament, que va perdre amb Djokovic. Enquesta rapidíssima, Djokovic o Alcaraz a Wimbledon, Uri?
Djokovic.
Sònia?
Djokovic.
Costa?
Djokovic.
Ricard?
No desentono, con Djokovic.
I Àlex Dalmas?
També Djokovic.
I Sergi Andreu?
Djokovic.
M'hi apunto. Gràcies a tots. Fins diumenge vinent, que serà l'últim club de la mitjanit de la temporada.
Una abraçada.
Adéu. Una abraçada, bona nit.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Vall i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu, el Joan Fitó i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per al meu tiet, que ja té 92 anys i que fa uns dies que està fotut amb una angina de pit, una altra angina de pit, però que segur que encara tindrà forces per agafar la moto i anar a cuidar del seu hort a Vic quan el deixin sortir de l'hospital. No en tinc cap dubte, perquè el tit José sempre ha estat un lluitador, un rebel amb causa, un trencador i una persona en principis. Un petó per a ell, pel Pep, que és el seu fill, per les dues Maries, per la Mònica i per l'Anna, que sempre hi és. Ho deixem amb el butlletí de les 12 de Catalunya Ràdio i amb l'ofici de viure del Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana.